El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, amb la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, l'Oriol Domènech i el David Sánchez. Ara saludarem més gent i obrirem el debat futbolístic del Clàssic, però abans tornem al carrer, que hi tenim el Sergi Andreu. Sergi, on pares?
Què tal, Xavi? Mira, sóc al Passeig de Gràcia, cantonada amb el carrer Aragó.
Ni un ànima, o què?
Ni un ànima. De gent caminant, cap, no en veig cap ara mateix. Trànsit, molt poc. Autobusos de la ciutat, nocturns, evidentment, alguns taxis, algun repartidor amb moto o amb bicicleta de menjar, encara n'he vist algun, però de gent caminant, cap ni un ara mateix.
Policia tampoc, en el trajecte tampoc. Del Camp Nou fins al centre?
Cap ni un, tampoc. Cap cotxe de policia ni de la Guàrdia Urbana.
I això em sobta una mica, no? M'imaginava més...
Jo quan he vingut a Francesc Macià sí que m'he trobat un cotxe de Mossos.
Sí? Un control o estava estacionat?
Estava estacionat.
Estava estacionat. Bé, sí, sí. És habitual. Doncs molt bé, Sergi, escolta'm, doncs cap a casa, vigila. Si...
Molt bé.
Les aglomeracions i tal.
Molt bé. Bona nit a tothom.
Vinga, adéu, Sergi. Ara sí que obrim el debat. Què us va deixar futbolísticament aquest Barça 1-Madrid 3? Hi ha més coses que us van agradar o més que no us van fer el pes?
Quin silenci, eh?
Sí, sí.
Qui ha de començar?
A mi, bé, jo acabaré ràpid. A mi més que no em van agradar que no pas que em van agradar.
Quina sorpresa.
Bé, no sé, jo... Crec que hi ha moments en què el Barça porta el partit al seu terreny, però bé, ja, és que ja ho vam comentar ahir i avui també l'he tornat a mirar i no m'ha canviat en absolut la impressió que vaig tenir. El Barça vol jugar d'una manera que o connecta ràpid amb els del davant o va a mercè de l'equip rival, si l'equip rival té cara i ulls, com és el cas d'ahir. Tens menys jugadors al mig del camp, tot i que ahir és veritat que en teoria amb Coutinho i amb Pedri als costats del mig del camp tens més gent, però en realitat és un mig del camp en línia. A mi aquests mig del camp no m'aporten res. I a partir d'aquí, no dic que el Barça no tingués bons moments i no crec que el Madrid fos molt superior en cap cas, però a mi em sembla que... Vaja, és que ho hem comentat en aquest inici de temporada. Al Barça de Koeman li hem vist coses que són diferents de l'any passat pel que fa a intensitat, fins i tot pel que fa a valentia en l'alineació, com és el cas de Pedri ahir, però jo... cap on volem anar futbolísticament, no sé si és que no ho veig o és que el que veig no li trobo sentit i llavors és que no, potser l'he equivocat sóc jo.
Mira,
però
agafo,
no que anem al lloc.
Agafo el fil del Jordi. Jo crec que aquesta percepció que té és molt lògica perquè ha començat jo crec que has començat l'exposició bé. Aquest equip està fet per atacar així. I una altra cosa és que ens agradi com ataca aquest equip, perquè nosaltres tenim un gust diferent. I la pregunta és si l'equip pot atacar d'una altra manera, perquè hauríem de repassar la plantilla per veure. A mi també m'agradaria que hi hagués més migcampistes, però quants migcampistes més pot tenir el Barça? Podria incloure Sergi Roberto? Seria una opció. Podria jugar amb tres migcampistes? Doncs podria, però és que no té tants migcampistes. I en canvi té molts davanters. Per tant, la plantilla...
Migcampistes en té. Una altra cosa és que li agradin. Però també manté.
No, sí, una altra cosa és que tinguin el nivell per jugar al Barça, sí. I enfrontar-se als equips, sí, que t'has d'enfrontar. Això, Ricard, és una qüestió de gustos.
Però perdona, jo, Ricard, no estic en contra de jugar així. Jo només dic que llavors el que no ens pot estranyar és que arribin moments del partit en què li demanem un cert control i no el pugui tenir.
Però és que jo no li demano control a aquest equip perquè jo crec que no em transmet que vulgui tenir control.
Doncs o sigui, jo crec que ahir un Madrid mediocre, perquè el Madrid també, sí, és mediocre, ja moments del partit en què el podries atropellar i no en saps.
És veritat, sí, però si no discutirem el nivell futbolístic del Barça. És que estava agafant el fil del que tu havies plantejat.
No interrompo més, perdó.
Cap a on va l'equip, no? Jo crec que tu ets conscient de cap on va l'equip. Una altra cosa és que no t'agradi cap on va, perquè estàs descrivint molt bé cap on va i estàs descrivint quina podria ser la solució, més migcampistes. La plantilla no té prou migcampistes. Podria tenir Alanyà i Riqui Puig. Això són quatre migcampistes per tres posicions, si vols jugar amb tres migcampistes. En canvi, de mig camp cap endavant i de mitges puntes i puntes en té molts. Aleshores, a mi també m'agradaria que el Barça jugués amb tres migcampistes, però l'entrenador ha decidit que no perquè té més eines de mig camp cap endavant i planteja una altra mena de futbol. Aleshores, aquí sempre hem d'estar entre què ens agradaria a nosaltres i una altra cosa que analitzem i valorem el que ens exposa l'entrenador. El que ens exposa l'entrenador, que és això que explica bé el Jordi, jo crec que ahir, a mi, el que em deixa molts dubtes ahir és la idea defensiva. Jo crec que atacar el Barça atacarà com ens va ensenyar ahir. O sigui, amb Messi, que va buscar la pilota més que l'espera, i amb els jugadors que té el Barça de mig camp cap endavant, el Barça es mourà a descobrir noves societats i noves químiques, però no esperem, diríem, que un pla coral i harmònic ofensivament, sinó que seran societats, capacitats individuals i el que diríem que gestioni Messi. Ara, defensivament, l'equip, jo crec que aquí sí que ha de corregir-se. Ha de corregir-se coordinació entre línia de mitjos i línia defensiva, les arribades d'ahir d'homes de segona línia constantment, aparicions de jugadors entre línies constantment. Això s'ha de decidir. I una altra cosa que s'ha de decidir respecte a l'arquitectura de l'atac del Barça d'ahir és on ha de jugar Messi. O sigui, que Messi ha de jugar de mitja punta per atacar és evident, però per mi que Messi sigui mitja punta és un problema per la primera pressió. Perquè si Messi és el punta, ell va o no va, però molesta sobre un dels centrals. I l'equip s'organitza a través ja de la segona passada. És a dir, Messi va sobre un central, va més o més fort, el central juga amb l'altre central, i aleshores l'equip es pot organitzar. Quan Messi és el segon a baula, si Ansu pressiona la primera, Messi a la segona no sap si va. I si no hi va, què passa? Que l'equip no pot anar molt amunt, que és el que va fer ahir, bloc mig. Què passa? Que aleshores el Madrid tenia el control, perquè el Barça no el va pessigar prou. El Barça va ser una pressió mitja que va robar moltes pilotes allà, però no va aconseguir tenir el control del partit, que no el tindrà a través de possessions, sinó que el podria tenir a través de recuperacions pròximes a l'àrea, que també et donarien una altra via d'atacar. El futbol ara mateix no pots regalar metres ni espai al rival, jo crec, per equips grans, i aquesta sensació de donar-te mig camp i que quan arribeu a mig camp ja us pressionarem i sortirem, jo crec que el Barça aquesta se l'ha de replantejar.
Des de Madrid, David, com ho vas viure i ho vas veure? T'estàs baixant del vaixell de Koeman o...?
No, todavía no. A mí me encantó el once de Koeman. A mí me encantó. Cuando se hizo oficial dije, me gusta, que es un tipo que da la sensación de que pone lo que cree que debe poner, independientemente de los DNIs y de las famosas jerarquías del vestuario.
Sí, això tothom ho hem destacat, sí. No hi ha dubtes d'això.
Me decepcionó mucho el equipo tras el penalti de Ramos, es decir, esa nula capacidad de reacción, y me desesperó los movimientos de banquillo de Koeman, que fueron tardíos, sí, y que son los cambios que haría yo en el FIFA. Es decir, yo en el FIFA voy palmando y meto 13 delanteros, que al final no te llevan a ninguna parte.
Y ya va a ser a Getafe.
Por eso, y eso no lo acabé de entender. Yo que me declaro soldado de Koeman, me desesperé viendo cómo entraba Griezmann, cómo entraba Breadway, cómo entraba Trincao, todos delanteros para no generar ni juego ni ocasiones.
Necessitem positivisme, y para eso saludem l'Àlex Dalmas. Àlex.
Bona nit, què tal, com esteu?
Dic que seràs positiu, perquè hi ha coses que et van agradar, però em sembla que també estàs d'acord que amb això dels canvis Koeman encara no està trobant l'encert, sabent llegir els partits de la manera que s'han de llegir per revertir-los quan es posen en contra.
Sí, d'entrada intentarem posar una mica de positivisme, i sí, crec que no va tenir una bona gestió del partit ni de canvis. Crec que arriben tard, com ha dit el David, però per afegir alguna cosa nova, i arriben massa de cop, hem de tenir clar aquella premissa que no per jugar amb més davanters s'atacarà millor, però per afegir alguna cosa diferent, jo diria que li trobo a faltar a Koeman també que en aquests escenaris no sigui capaç de trencar el 4-2-3-1. Estem d'acord que és el seu sistema de total confiança, però potser hi ha moments de partit en què canviar sistema, potser per aquí acabes desestabilitzant el teu rival si no ho has aconseguit abans.
Massa canvis de cop, ahir van ser 3... a 10 minuts pel final, aquí podeu opinar tots. Us sembla que Koeman té aquesta assignatura pendent de saber ajudar l'equip en moments de dificultat durant els partits?
Per mi sí.
Per mi també.
Sònia?
Sí, no? El que hem vist fins al moment. Jo crec que en els primers partits sí que feia fins i tot els canvis d'hora, i allò que deia, mira, marxa Trincao, marxa Coutinho, entra Pedri, és a dir, que tenia molt clares quines eren les opcions, però cada cop que s'ha vist per darrere el marcador, primer ahir triga a reaccionar, i quan reacciona estem d'acord que
és
que els jugadors que entren, pràcticament, és que Coutinho acaba fent de doble pivot, si no ho vaig veure malament.
No, no ho vas veure bé.
És evident que no poden passar 20 minuts des que et marquen el gol fins que fas canvis. Perquè a més, hi havia un canvi, el David parlava de FIFA, hi ha un canvi que era de manual, que era Pedri, que estava sent irrellevant, tenint dos jugadors molt bons a la seva posició.
Pedri a la dreta va estar incòmode. Eh?
Trincao Dembélé era un canvi fàcil de fer, jo crec que lògic.
I jo, respecte a l'onze inicial, també diria que estic d'acord amb tots vosaltres que era un onze que trencava jerarquies, però jo quan el vaig veure... Home, hagués estat bastant més útil que en una de les dues bandes hi hagués un jugador en profunditat, jo crec. No sé.
Bé, no sé quantes ajudes defensives, que crec que tant Coutinho com Pedri tenia aquest encàrrec que hauria fet Dembélé, però vaja...
Jo Dembélé, quan l'he vist, tampoc és un... És a dir, no. Òbviament no té l'esperit defensiu que tenen altres, o el rigor, però jo crec que aguanta bé la posició i que, vaja, no hi va com un llop, però
jo crec que la idea
fa bé la seva feina.
Jo crec que la idea també era ficar per dintre Coutinho i Pedri, perquè Serginho
i
Alba...
I per què no van aparèixer?
La profunditat.
Per què no van aparèixer?
Doncs no ho sé, però és veritat que van estar tots dos, perquè parlem molt de Pedri perquè ens va cridar l'atenció, però jo crec que Coutinho...
Tampoc.
Ahir també Coutinho va demostrar aquest punt que té, que és que en fa dues bones, però després és molt imprecís amb preses de decisions molt arriscades. És que no cal que cada cop que participi faci una passada en profunditat. O sigui, hi ha gent que li costa fer la passada en profunditat. A Coutinho li costa a vegades fer passades de continuïtat. Totes les passades han de ser transcendents. I jo crec que la idea de Koeman era aquesta, i per això juga sense extrems, que per cert, jo crec que tant Serginho com Alba en atac van estar molt bé. A mi em va agradar molt Serginho
molt bé.
I Alba també.
I però sí, és veritat, l'equip no va tenir prou circulació, no sé si l'Àlex sap per què, no es va trobar tant a Pedri i a Coutinho, que jo crec que havien de ser jugadors importants, tot i que en alguns moments de partit el Barça va trobar l'esquena de Casemiro amb Messi. O sigui, és un equip que encara jo crec que està verd. I avui pensava una mica quan parlàvem del Barça de Koeman, el Barça de la temporada passada, el 0-0 contra el Madrid, al Camp Nou, aquell era un equip erosionat, i ara és un equip verd. Però jo crec que es transmeten signes vitals diferents i aquest equip necessita una mica de temps per veure si aconsegueix el que transmet, que no vol dir que ens agradi gaire el que trobi. I jo crec que és un equip, ja ho sabeu, que aquesta temporada... doncs a competir el que es pugui pels títols, però que serà difícil que el Barça, per mi, guanyi alguna cosa.
Escolta'm, Àlex, a la tarda em deies que t'havia agradat molt l'opció Ansu com a davanter.
Sí, m'agrada explorar-ho. Primer de tot perquè crec que és la seva posició ideal, és la posició on crec que pot treure totes les seves virtuts, totes les seves característiques, i després perquè de totes les opcions que té el Barça dalt, de les quatre, diguéssim, que passen per Griezmann, per Pathway, per Messi i per ell, crec que és la que et dona més ingredients. Té gol, té última passada, el que no sap la gent és que té un joc aèric extraordinari, i després estic d'acord amb Koeman en que et pot donar profunditat en escenaris on tu no siguis dominador, perquè el 4-2-3-1, i aquí ho esteu dient, crec que és un sistema que és més per córrer que per dominar. Per tant, és un escenari que es trobarà bastant. Clar, jo entenc el que deia el Ricard, ara, i és que una cosa és la millor posició per Ansu i l'altra on més el necessita l'equip. I aquí està per veure, perquè a la banda tens a pensar, home, una vegada que has trobat un extrem que t'interpreta bé el joc, que sap quan obrir-se, quan tancar-se, que t'ataca bé les esquenes de Messi jugant de fals nou, com per treure'l de la banda, no? Però a mi m'agradaria explorar aquesta possibilitat en la continuïtat, en diferents partits. També crec que Messi ja no és aquell futbolista que per jugar de fals nou et podia amenaçar la profunditat. Crec que s'ha acostumat més a venir més endarrere, a jugar amb un pivot per davant.
Ahir de mig centre, sí, gairebé, o sigui, en les zones del cercle de mig camp.
És que, part, Àlex, és que jo tinc la impressió que Messi jugant de nou s'avorreix perquè no toca bola.
Clar.
I a més, em sembla molt interessant aquest matís que feies amb Ansu, de més enllà de la posició que ens agradi més per ell, que jo tampoc el posaria de nou, però potser a l'equip sí que és la que li va millor. Amb Messi passa igual.
Però i com resols defensivament, que és el que abans comentava el Ricard?
Sí, és que no hi ha una solució.
Jo avui pensant he pensat, tiren a la dreta i que el mig apunta... No, i que això ho havia fet Valverde, algun jugador... li havia cobert, fent més metres del compte, la banda dreta de Koeman, si no recordo malament, Ricard.
Rakitic i amb Arturo Vidal, jo li recordo.
Vidal, havien de fer un esforç, un sobreesforç, no? Però clar, això són equilibris i has de trobar
ja s'ha de trobar la fórmula.
Tot i que Ansu ahir va fer un gran partit, i per mi, tu has preguntat de coses positives i negatives, una de les positives és la sensació que Ansu és un gran.
Va sobrat.
I tant.
Jo tinc dubtes sobre quina és la millor posició d'Ansu, si davanter centre o extrema esquerra. Perquè jo crec que des que va marxar Neymar, el Barça porta 3 anys, no?, buscant una extrema esquerra. Sí. Jo crec que ara que l'ha trobat amb Ansu, perquè els cops que ha jugat d'extrema esquerra ho ha fet molt bé, és un tio desequilibrant, és un tio que des de la banda et pot aportar gol.
Sí, sí.
Jo tinc molts dubtes sobre quina és la posició millor per
l'equip, no?
Per l'equip, sí, si la clau, centre o l'extrema
esquerra. La clau és la de l'Àlex. On el necessita més l'equip? Perquè és que sí, ho fa molt bé a tot arreu. No. Vull dir que serà on pot donar més al context col·lectiu, no?
Àlex, I quina és millor l'alternativa? De que jugui en suar davant de centre o l'extrema esquerra?
A veure quines peces tens, clar. Àlex, gràcies, eh?
Res, una abraçada.
David, bona setmana.
Adéu.